Benvinguts al Fem Salut. Aquest cop, al nostre programa, parlarem de la higiene de mans i la deshabituació tabàquica. Per fer-ho, tenim amb nosaltres a la Carme Giné. Ella és infermera referent de qualitat del nostre equip d'atenció primària. També és la responsable d'atendre a les persones que s'adrecen a la consulta de deshabituació del tabac.
Why humans don't ask, then I just don't understand.
Bé, com us he dit la introducció, una vegada més estem aquí al Fem Salut i en aquest cas farem un parell d'entrevistes amb un mateix professional de l'equip d'atenció primària, però amb dos temes diferents. Es tracta de la Carme Giné, ella és referent de qualitat i també referent de deshabituació de tabac del nostre centre. Per això parlarem tant d'higiene de mans com de la consulta del tabac amb ella. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia, què tal?
Primer que res, si et sembla, parlem de la higiene de mans. Recordem que el 5 de maig és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Fa ben pocs dies. De fet, hem fet alguna activitat relacionada amb aquest tema des d'aquí, del nostre equip d'atenció primària. Però avui volíem parlar també una mica aquí al Fem Salut, igual que vam fer ja en altres ocasions. Però com que creiem que és un tema prou important, no costa gaire anar-ho recordant. Carme, si et sembla, ens podries explicar primer que res doncs per què podem dir que la higiene de mans és tan important. Quin és el motiu de que es doni tanta importància a aquest fet en tots els àmbits del nostre dia a dia?
Sí, doncs mira, la higiene de mans de fet forma part d'un dels ítems que tenim nosaltres en qualitat i diversos estudis ens diuen que les mans actuen com a portadores de transmissió d'infeccions o bé com a contaminants de superfícies que nosaltres posteriorment toquem. Per tant, una de les coses que s'ha vist que evita, perquè hi ha proves científiques que ho corroboren, aquestes accions és la fricció de les mans o el rentat de mans, bé sigui amb sabó o amb preparats alcohòlics, abans i després dels contactes que més endavant podem parlar. Vale? Pensa que l'objectiu del Dia Mundial d'Higiene de Mans d'enguany, del 2025, era promoure unes pràctiques òptimes d'higiene de mans, vale? És a dir, que evidentment nosaltres com a professionals, com a la població en si, utilitzi la tècnica adequada, que també en podem parlar, i el lema que tenia enguany la campanya mundial era un tema molt adreçat als professionals, però que també la cua d'aquest eslògan s'allarga a la població. És a dir, el lema d'enguany era els guants quan estigui indicat, la higiene de mans sempre. Ens quedaríem per la part de la població amb això, la higiene de mans sempre.
I si et sembla, parlem de que al nostre dia a dia, nosaltres com a població professional sanitària segurament tenim potser altres moments, però així a títol general en la població, quins serien aquests moments en què es recomana de forma especial, ja sé que tots els tenim al cap segurament, però si per exemple els tornem a indicar, quins són aquests moments en què seria més important si cap doncs, tindre en compte que s'ha de fer aquesta acció del rentat de mans?
Sí, com dius tu, molts els coneixem, però molts els hem de recordar, els hem de tornar a practicar i molts potser no hi estem prou avesats. Molt bé, mira, abans i després d'atendre amb algú que estigui malalt, això evidentment, abans i després i durant la preparació d'aliments, abans i després de menjar, quan manipulem els diners, abans i després de tractar qualsevol ferida, després d'anar al bany, al lavabo, després de sonar-se el nas, tossir o esternudar, després de tocar un animal, de tocar menjar per animals, de tocar gàbies o de tocar femtes pels animals, també es recomana rentar-se les mans, després d'anar en transport públic, i després de tocar les deixalles, quan preparem les deixalles, quan baixem les deixalles, també és important. I sempre, que això insisteixen molt, és sempre que tinguem les mans visiblement brutes, ens hem de rentar les mans. Jo volia fer un esment aquí en què en la infància, en els nens, és una etapa molt important per aprofundir en l'adquisició d'aquests bons hàbits d'higiene de mans. ¿Vale? Ensenyant als nens a rentar-se les mans de manera freqüent i correcta i quan toca, és una inversió en salut, que segur que els hi donarà molts beneficis.
Com tu has dit abans, hi ha una tècnica, no?, que ens ajuda que el rentat de mans sigui adequat. Potser és una mica difícil perquè la ràdio no es visualitza, però si et sembla explica'm una mica quina és aquesta tècnica i què aconseguim fent-la correctament.
Doncs mira, les mans s'han de rentar, com hem dit, sempre que es veguin brutes, sempre, amb aigua tèbia, no amb aigua massa calenta, i sabó. I aquest sabó que preferiblement fos un sabó líquid i amb un pH neutre, ¿vale? Si s'ha de fer amb una solució alcohòlica, que més endavant en podem parlar, ha de ser una solució alcohòlica que tingui més d'un 60% d'alcohol. Ens les hem de rentar fins a l'alçada dels canells, amb un moviment de fricció i rotació en aquests canells. Hem de fregar bé els palmells, palmell contra palmell, i després també hem de posar, per exemple, primer la mà dreta a damunt del palmell de l'altre, sobre el dors de la mà esquerra, i al revés, la mà esquerra sobre el dors de la mà dreta. Després hem d'entrellaçar els dits per netejar-los bé entre els espais interdigitals i rentar sobretot el que és la part de dalt dels dits i de les ungles. Val? Després també és molt important rentar-nos el dit polze amb uns moviments de rotació, vale? I les puntes dels dits, vale? Fent èmfasi sobretot amb les ungles. Finalment, cal esbandir les mans sota el raig d'aigua i aixugar-les bé, preferiblement amb una tovallola neta, amb un paper d'un sol ús o bé amb un assecador. Mm-hmm. Això seria l'ideal. Després, una pauta d'higiene correcta també inclouria treure'ns les joies, els rellotges, els anells, els braçalets, abans de fer el rentat, mantenir sempre les ungles curtes per evitar que se'ns acumuli brutícia sota de les ungles, i bueno, aquesta seria una miqueta així a grosso modo. Normalment nosaltres quan fem els tallers doncs fem la demostració i bueno, pues,
i llavors la gent pot comprovar si realment fa la tècnica adequadament.
Exacte.
Ja que has apuntat abans, una mica pues, a l'època del Covid ens vam familiaritzar una mica amb el gel hidroalcohòlic, no? I també es pot fer amb aigua i sabó i gel hidroalcohòlic, com has dit, el rentat de mans. Hi ha alguna diferència entre fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra, o és similar?
A veure, insisteixen molt tota la gent que fa els estudis, ens fa la formació, en que sempre ens les hem de rentar en sabó quan estiguin visiblement brutes. O sigui, si estan brutes, fer un gel hidroalcohòlic no és correcte. ¿Vale? El gel hidroalcohòlic és un complement del rentat de mans, ¿vale? Del rentat amb aigua i sabó. Ha de ser, com hem dit abans, un gel que tingui un percentatge del més del 60-70% d'alcohol, i aquests desinfectants amb alcohol no tenen eficàcia si les mans estan visiblement brutes o estan greixoses. ¿Vale? Seria sempre un complement per treure tot allò que el sabó no ha pogut treure, aquells microorganismes que estan, doncs, que no es veuen.
I pel que jo els tinc entès, i que corregeixem si no és així, si es fan amb unes mans que la brutícia no es veu, doncs pot ser que fins i tot amb menys estona, no?, el gel hidroalcohòlic pugui donar uns millors resultats. No?
Sí, s'emplea una mica menys d'estona, però bueno, jo penso que l'important és fer-ho bé i fregar-nos bé totes les zones.
Doncs bé, una mica amb aquesta pregunta podem donar per finalitzat aquesta mica d'entrevista sobre la higiene de mans, en la que segurament any rere any farem una mica de reforç perquè creiem que és prou important i, per tant, sempre cal anar recordant-ho. Passem, doncs, a la següent temàtica. En aquest cas, la següent temàtica, com hem vingut apuntant, és per parlar de la deshabituació del tabac. En aquest cas, tu com a referent de la consulta del tabac, doncs una mica portes aquesta temàtica junt amb la resta de companys de l'equip que també estem avesats, no?, a ajudar les persones a que deixin de fumar. Però si et sembla, comencem parlant una mica del tabac en general. Tots sabem que el tabac és molt perjudicial, però per què així objectivament podríem dir podem fer aquesta afirmació?
Bueno, comencem amb el tema del tabac. Gràcies, Armand, per poder expressar una mica tot aquest tema del tabac aquí a la ràdio, perquè no ens cansarem de treballar-ho amb tot l'equip. Doncs bé, segur que hi ha moltes coses que ara parlarem que les heu sentit, ¿vale? Perquè doncs, sempre ho repetim els professionals sanitaris. El tabac disminueix, com tots sabeu, la capacitat pulmonar i a la llarga provoca malalties respiratòries importants. Les persones fumadores són menys resistents a l'exercici físic, i es cansen més quan han de fer algun esforç. La persona que és una fumadora crònica té una tos molt típica, molt permanent, i quan pateix alguna infecció respiratòria, algun refredat, alguna bronquitis, etc., se li fa més difícil curar-se, guarir-se. El consum de tabac, si ens n'anem a dir unes quantes xifres, augmenta 12 vegades més el risc de tenir càncer de pulmó. I aquest risc de càncer de pulmó es relaciona amb el nombre de cigarretes fumades, amb l'edat que comencem a fumar i amb les maneres de fumar. ¿Vale? També el risc de tenir un infart, el fumar augmenta el risc de tenir un infart, el duplica en persones que fumen. Evidentment, és un risc de cardiovascular de primer ordre. És un risc en aparició d'altres tipus de càncers, com laringe, boca, esòfag, també provoca un augment d'úlceres gàstriques i duodenals. I una cosa molt important és que el fum del tabac també disminueix la visió i els reflexos del conductor que fuma, raó per la qual pot arribar a causar accidents. Això és una cosa que potser no ho teníem present, però és una de les evidències que estan demostrades. I després una cosa que també ens hi trobem és que l'hàbit de tabac és un factor molt important pel risc d'incendis, perquè moltes vegades hi ha molta gent que fuma en entorns que no estan protegits, en el llit, a dins de casa, vale? En els boscos, val? Bé, bàsicament seria també predisposa a altres tipus de càncer importants i també el que diuen les estadístiques que tota persona fumadora augmenta la taxa d'un fracàs terapèutic, és a dir, quan se la tracta aquest fracàs terapèutic és més evident,
I també segurament això són coses que segurament potser ho porten els anys de fumar, no? I potser un que comença a fumar pensarà això no va amb mi, no? Tot i que, per exemple, una de les coses que he vist que potser no t'has recordat de dir era que, per exemple, en les persones que dones que volen quedar embarassades, per exemple,
exacte,
és un risc...
És un risc, era per no fer-ho tan llarg, perquè
és un risc de que no es quedin embarassades o que perdin, perdin el nadó que...
Esteratogènic, sí.
Que volen tenir. Però també és veritat que un cop se comença a fumar, doncs hi ha moltes coses que ja són visibles, no? Com per exemple les arrugues, com per exemple una alteració de la pell, com per exemple una halitosi, i segurament altres aspectes que ja només començar a fumar, per tant aquelles persones que ja de joves doncs, bueno, volen començar a provar-ho i s'acaben enganxant, doncs, bueno, poden començar a notar i per tant són les primeres que si ho deixen de seguir doncs, poden començar també a revertir una mica tot això que li ha donat el tabac ja només de començar a fumar, no? Però si et sembla apuntat això, parlem d'un factor que potser és el més preocupant potser del tabac, i és que és un producte, no?, que crea molta dependència. No?
Sí. El tabac porta nicotina, com tots sabeu, i la nicotina és una substància molt addictiva que causa dependència ràpidament. Poques hores després d'interrompre el consum de tabac, de deixar de fumar, ens apareix el que anomenem el síndrome d'abstinència, amb una sèrie de sintomatologia, com pot ser irritabilitat, insomnis, mals de panxes, mal de cap... Però amb aquest síndrome no li hem de tenir por, quan volem deixar de fumar. No li hem de tenir por perquè l'hem d'abordar, l'hem de tractar i l'hem d'acompanyar perquè la gent pugui deixar de fumar. I després, quan moltes vegades heu après a deixar de fumar o us hem acompanyat a deixar de fumar, una de les coses que més us diem és no torneu a agafar un cigarret. Per què? Precisament per aquesta dependència, per aquesta nicotina que crea una altra vegada, fa com una xispa i al ser tan dependent doncs, torna a enganxar la gent una altra vegada.
Si et sembla, podem parlar de dos tipus de persones, o de tres tipus, millor dit. Aquella que de jove vol començar a fumar, aquella que porta molt temps fumant i segurament aquella que és un fumador passiu, no? Que està envoltat de persones, no? que estan fumant al seu voltant. No? Una mica, què li diríem a cada... com engrescadim a cadascú, perquè sobretot el fumador, que la gent que té fumadors al voltant, què pot fer per evitar o per ajudar a que no tingui aquesta contaminació, sí, pel fet d'estar al costat de persones fumadores? I què li diríem a la persona que vol començar a fumar i la persona que està fumant des de fa molts anys, per tal d'ajudar a deixar-lo?
A veure, tot això és molt fàcil dir-ho en paraules i com a consell semblen molt fàcils, però el que és cert és que ha d'haver-hi un treball per part de la persona i pels professionals acompanyant-lo, i que s'ha de voler deixar-ho. En primer cas, a la persona que és jove, d'entrada li diria que no comencés. Això és el que hem de fer, ¿vale? I la gent gran que està fumant, o la gent de mitjana edat que ho vulgui deixar, doncs aquesta és la millor decisió que pot prendre. Decidir deixar-ho, decidir com fer-ho i qui l'acompanya o en quin procés es posa, això en podem parlar. Perquè deixar de fumar és fàcil, si saps com fer-ho, però això sembla... Són unes paraules molt senzilles de dir, però els que portem aquest tema de deshabituació tabàquica sabem que no és gent fàcil. De fet,
el risc de recaiguda segurament en aquest camp com en d'altres i és important, i que per tant moltes vegades forma part fins i tot del procés.
No? Sí, pensa que deixar de fumar, mira, hi ha uns ítems molt coneguts que a vegades en parlem en els tallers, i és que quan tu deixes l'última cigarreta en persones que són fumadors ja de més anys, quan passen 20 minuts d'haver deixat l'última cigarreta, ens baixa la pressió arterial i el ritme cardíac, se posa més a lloc, dins de la normalitat. Després de 12 hores d'haver fumat una cigarreta, el monòxid de carboni que tenim a la sang també es redueix. A les dues setmanes, entre dues setmanes i tres mesos des de l'última cigarreta, la funció pulmonar també millora molt. Tot això són coses que estan tretes de les evidències.
I d'estudis que s'han fet.
A partir dels 9 mesos aproximadament d'haver deixat de fumar, disminueix molt la tos, ¿vale? I disminueix aquesta dificultat que tenen per respirar. La gent en general no s'ofega tant. Podríem anar enumerant un munt de coses. Per exemple, després d'un any d'haver deixat del tabac, el risc d'accident cardiovascular es redueix a la meitat. Això és molt important.
Aquests són els fumadors que ja estan fumant. Però sí, també hem acabat tenint, i jo crec que és potser fins i cap una mica més preocupant, perquè no ho has triat tu, els fumadors passius.
Sí.
Que també s'han de tenir en compte, no? Si tenim al voltant a persones que no són fumadores, doncs una mica els hem de respectar.
Sí. No? Els fumadors passius penso que han de rebre dos camins. Un, el respecte per part d'aquelles persones que estan al seu voltant i són fumadores, que els han de respectar, i ells mateixos han de tenir prou autoconfiança per dir: perdona, jo no fumo, sisplau, si no et sap greu, pots fumar més lluny o pots fumar en un altre lloc. Val?
Jo crec que en aquest sentit, per sort, d'uns quants anys cap aquí, doncs, hi han aparegut tot un seguit de lleis que han fet que, sobretot, jo recordo el cafè quan érem més joves, no? Que allí hi havia un ambient de tabac, no? Que per sort, doncs, ara mateix no hi és en cap bar, no? I per tant, o en altres llocs que tu estiguis de forma habitual, no? Això s'ha evitat, però també sabem que moltes vegades el fum del tabac es queda impregnat a la roba, i que llavors agafem el nostre nebot, el nostre net, el nostre no sé què, i allò sembla tu que, com que s'ha de fumar fora al carrer, no li estàs fent cap.
Pensa que
però li estàs fent, perquè aquelles partícules han quedat impregnades en altres llocs.
Pensa que no sols hi ha prejudicis a part de la salut, també hi ha prejudicis, vull dir, hi ha temes econòmics, vull dir, el deixar de fumar és un estalvi econòmic. Després, per exemple, el que deies tu, ja no fas olor. El fum et carrega l'alè de la boca d'un olor molt desagradable. Això la gent jove, per exemple, doncs, bueno, pues, ja ho saben. Després també el tema del groc de les ungles, el groc de les dents. Vull dir, tot són coses a valorar.
I els que són pares, són avis,
també,
evidentment, ets un exemple. Si tu no ets fumador, pues, no vol dir que no puguin fumar els que venen després, evidentment que poden fumar, però evidentment, si tu no fumes, seràs un exemple sempre a seguir. Pels que venen al darrere no vulguin seguir aquella estela. No?
I pensa que és un dels motius que, quan fem la consulta del tabac, a part de voler deixar de fumar, a l'exemple que donen els fills o la pressió que reben per part dels fills, és un dels motius que encoratja la gent a iniciar el tema de deixar de fumar.
Com tu has dit, el començament és la motivació. Però un cop una persona ja se sent motivada, com es pot adreçar a altres? Què pot fer i què li recomanaries per tal de que posés en pràctica allò que ha començat el seu cap a treballar?
Bueno, recomanar sempre és fàcil, el que diem, però bueno, jo d'entrada el més important és que la persona que vulgui deixar ho vulgui ella. Val? Això és bàsic. No ha de vindre delegada per una altra, sinó que ha de voler ella, ha de ser conscient que hi haurà una feina, que hi haurà un treball, que hi haurà un esforç. Val? I a partir d'aquí el que ha de fer, doncs, si vol que nosaltres l'acompanyem, és posar-se en contacte amb el cap de Falset i demanar hora pel seu equip o bé doncs, per la consulta del tabac. Vale? A partir d'aquí nosaltres passem uns testos, fem una mica de... fem les activitats preventives una miqueta i tot això, i a partir d'aquí decidem en quin moment està aquella persona. No tothom està en el mateix moment, tothom no fuma el mateix, tothom anímicament no està en el millor moment o en el mateix moment. Bueno, analitzem les variables que té cadascú i a partir d'aquí dissenyem un pla.
I sempre deixar la porta oberta, perquè sempre. Segurament pot haver persones o bé que recaiguin o bé que en aquell moment no estiguin preparades sí. per dur a terme aquest procés que no és senzill.
Sí, sí, mira, això sempre ho diem, vull dir, moltes vegades una persona que, entre cometes, torna a recaure, vale? No m'agrada dir que fracassa, sinó que torna a recaure, jo sempre els dic que és un èxit. És un èxit perquè la primera vegada ha fet un esforç, però segur que amb la segona ja sabrà com fer-ho, ens demanarà ajuda una altra vegada, ens coneixem, sabem d'on partim... I, bueno, a vegades es poden necessitar més d'una vegada per deixar de fumar, però que no passa res, que nosaltres som aquí i endavant.
Només hi ha segurament algunes circumstàncies en què són més de caixa o faixa, que és, per exemple, quan ha tingut un infart o ha tingut una malaltia tipus càncer de pulmó, etc, que evidentment en aquests casos el pes de l'empitjorament de la salut de la persona fan que s'hagi d'actuar d'una manera ràpida perquè això no vagi a pitjor, no?
Sí, el que passa és que casualment en aquests casos el procés del qual parteixen fa que tinguin molta motivació per deixar de fumar, amb la qual cosa doncs, és relativament més fàcil acompanyar amb aquestes persones en el procés de deixar de fumar. Però bueno, sempre, com som un equip, doncs, on no arriba una persona, arriba l'altra, en funció de la sintomatologia que tenim, doncs, en parlem amb els companys a veure què es pot fer. Vull dir que bueno, cada cas és individual.
I si et sembla, perquè el temps ens està tirant a sobre, abans d'acabar una mica l'entrevista, ens agradaria parlar d'una modalitat de fumar, que diguem que potser en els últims anys està una mica més de moda, que són els vapers, no? Veiem molta gent pel carrer que sembla que no fumo perquè tinc el vaper i amb això ja és com si no fumes. I jo crec que no es ben bé així, no?
No és així. De fet, les cigarretes electròniques se'ls fa molta propaganda com a productes segurs, com a substituts del tabac, que ens poden ajudar a deixar de fumar. Els estudis que nosaltres tenim no han demostrat que les cigarretes aquestes electròniques siguin un recurs efectiu per deixar de fumar, per abandonar el tabac i la nicotina. I, en canvi, hi ha un nombre creixent d'estudis que demostren que l'ús de cigarretes electròniques poden causar sintomatologia respiratòria i cardiovascular també, a curt termini, augmentant també el risc de desenvolupar diferents malalties. És a dir, no és un substitut. I també té efectes nocius. Val? A més, l'ús de cigarretes electròniques per part dels joves i dels adolescents augmenta molt, molt el risc de desenvolupar una addicció a la nicotina i progressar cap al consum del que en diem tabac convencional. Vale? El fet de que molts d'aquests vapers simulin o s'assemblin amb aspectes visuals, sensorials i de comportament, perquè els agafem igual a l'ús de les cigarretes, moltes vegades poden comprometre el fet de que sembla que no estiguis fumant, però a la llarga acabar fumant la cigarreta convencional.
De fet, moltes vegades una de les coses que costen de deixar, no?
És l'hàbit
aquest, és tindre entre els dits aquella cigarreta, etc, perquè és una cosa que en els anys, pues, anat fent-se, de que sí. incorporant-se al dia a dia de la persona.
Sí, a part de l'addicció de la nicotina que n'hem parlat, hi ha l'addicció social, psicològica. La social és molt important. Hi ha molts comportaments com aixecar-te al dematí, anar al lavabo, fer un cafè, fer un cigarro... Bueno, moltes pautes d'aquestes que són les que hem de trencar i la gent els hi costa una miqueta. Per tant, el tema dels vapers, res.
Bé, doncs Carme, el temps ens ha tirat de sobre, com hem dit. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i haver pogut parlar una mica d'aquestes dues temàtiques que crec que són prou rellevants per tenir-les en compte.
Molt bé, gràcies i ja sabeu on som. Gràcies.
Vinga, bon dia.
I fins aquí el nostre programa, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent.